Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Tercera trobada del govern fora de Barcelona des que es va constituir. L'executiu en ple es troba avui i demà al petit municipi d'Arnes, a la Terra Alta, per preparar el curs polític i amb temes centrals sobre la taula, com els pressupostos de l'any que ve, el finançament singular, l'habitatge i els incendis. De fet, la trobada se celebra molt a prop del Parc Natural dels Ports, un dels escenaris del foc que el juliol va causar la mort d'un bomber i va cremar més de 3.000 hectàrees. El president Salvador Illa ha fet referència a la gestió forestal a l'obertura de les jornades.
Hi ha massa bosc, n'hi ha molt més que no n'hi havia fa uns anys i cada any hi va haver més, va creixent la massa forestal. Hem de posar punt a això, punt i final a això, ha de decréixer la massa forestal.
És divendres 29 d'agost de 2025 i tenim més titulars. El govern espanyol aprovarà la setmana que ve la condonació de part del deute de les comunitats autònomes. Montse Hidalgo.
És un dels acords d'investidura pendents entre Esquerra Republicana i el PSOE i suposa reduir en un 20% el deute de la Generalitat amb l'Estat, uns 17.000 milions d'euros.
El ministre d'Agricultura fa una crida a favor del pacte d'Estat contra l'emergència climàtica després del que ha considerat el pitjor any en matèria d'incendis.
Lluís Pla ha tancat les compareixences de ministres al Senat per la gestió d'aquests focs. Han estat a petició del Partit Popular, a qui ha acusat de lluitar contra el govern mentre aquesta batalla contra els focs.
Esta es la política del Partido Popular. El gobierno de España ha estado apoyando a las comunidades autónomas en la lucha contra los incendios. La lucha del Partido Popular es contra el gobierno.
Els preus es mantenen estables aquest mes i deixen la inflació al 2,7%, la mateixa que el juliol.
Segons l'indicador avançat de l'IPC a tot l'estat, la variació es manté respecte del mes passat, sobretot pel preu dels carburants, que s'abarateixen, però menys que fa un any.
En cultura arrenca la 48a edició de la Calarra de Cervera, amb 3 dies intensos de foc, música i espectacle.
L'espectacle central estarà inspirat en la flauta màgica, amb el conflicte entre la llum i la nit com a fil conductor. La representació culminarà amb l'aparició del mascle cabró i el gran Fucarà.
En esports, Eduard Cabré, el Barça ja coneix els rivals de la Champions, però encara no sap on jugarà com a local.
Paris Saint-Germain, Frankfurt, Olympiacos i Copenhague visitaran Barcelona, però encara no se sap si els partits es podran jugar al Camp Nou o a Montjuïc, mentre que els rivals a domicili seran el Chelsea, el Bruges, l'Eslàvia de Praga i el Newcastle.
Avui torna a lluir el sol després de l'episodi de tempestes. D'ahir volem saber la previsió tant per avui com pel cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Déu-n'hi-do la renovació de l'aire que hem tingut aquest divendres. Ha marxat tot el purisme en suspensió i la temperatura també ha baixat d'una forma contundent, sobretot aquest matí. A més, encara hi bufa el vent, sobretot cap a l'Ebre, en alguns racons del nord de Girona, i la sensació de frescor aquest matí era més evident. En aquests moments ja aquesta temperatura s'enfila una mica, però no parlarem d'una calor gaire intensa. Al llarg de les immediates hores arribarem a fregar com a molt els 30-31 graus cap a les Terres de l'Ebre. I tot plegat amb força sol a Tarragona, a Lleida i a Barcelona, sobretot cap al sud d'aquestes demarcacions. I en canvi, al Pirineu i a Girona s'anirà carregant el cel i al llarg d'aquesta tarda, sobretot aquest vespre, acabarà plovent. On més ho farà és entre la Garrotxa, el Ripollès i l'Alt Empordà, però algun xafaguet s'hi atansarà fins a l'Alt Maresme o al Baix Montseny. Pel que fa a demà, un temps molt tranquil, però al matí quedaran alguns núvols enganxats a la Costa Brava o cap a la Catalunya central. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluísmi, i molta precaució a la carretera, perquè el Servei Català de Trànsit preveu que a partir de les 3 de la tarda uns 390.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona, en el que és l'últim cap de setmana d'agost.
De cara a diumenge, s'espera que retornin 240.000 vehicles.
El control de so, Lluís Sánchez, a la redacció i coordinació, Montse Hidalgo. Passant 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Reunió del govern de Salvador Illa a Arnes, a la Terra Alta, per preparar el nou curs polític, amb la mirada fixada en els pressupostos de l'any que ve, el finançament singular, l'habitatge i els incendis. De fet, aquestes jornades de treball se celebren molt a prop del Parc Natural dels Ports, un dels escenaris del gran incendi del juliol en què va morir un bomber i es van cremar més de 3.000 hectàrees. Precisament, el president de la Generalitat ha reclamat un canvi de mentalitat en matèria forestal a l'obertura d'aquestes jornades. 21 Ràdio, Caterina Vinyó.
Els pressupostos del 2021 el finançament, l'habitatge i els incendis són els principals temes que l'executiu posarà sobre la taula. Precisament el president Salvador Illa ha avançat la necessitat d'impulsar un canvi de mentalitat i veure en l'activitat econòmica un aliat en la gestió forestal.
N'hi ha molt més que no n'hi havia fa uns anys i cada any hi va haver més. Va creixent la massa forestal. Hem de posar punt a això, punt i final a això, ha de decréixer la massa forestal i, dos, s'ha de gestionar de forma completament diferent a com es fa ara la massa forestal. I per gestionar l'activitat econòmica no és un adversari, sinó que és un aliat. Si hi ha activitat econòmica al territori, hi haurà gestió de la massa forestal, que haurem de complementar des del sector públic.
Illa ha aprofitat la trobada per reclamar de nou l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia.
Que és una decisió que han pres el procediment acordat, que han pres qui correspon prendre, que és el poder legislatiu, el poder dels diputats, i que s'ha d'aplicar, i demano que s'apliqui, com he fet ja reiteradament, amb diligència al poder judicial.
D'altra banda, el president ha instat els seus consellers a centrar-se a executar els plans prioritaris per a aquest nou curs, a la vegada que ha apel·lat a la moderació en un clima, assegura, molt intens.
El petit municipi d'Arnes, de poc més de 400 habitants, ha vist desembarcar el govern en ple, encapçalat pel president Illa, el que s'ha pogut veure pels carrers de la localitat, juntament amb un gran desplegament informatiu. 21 ràdios, seguim amb vosaltres. Cinta Bonet n'ha estat el testimoni.
Expectació a Arnes, aquest petit municipi de la Terra Alta de menys de 500 habitants, ha vist alterat el seu dia a dia amb l'arribada del conjunt de l'executiu català i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Puntuals a les 11 del matí a la plaça del poble han estat nombrosos els veïns que no s'han volgut perdre la visita del president de la Generalitat a l'Ajuntament i immortalitzar el moment amb una fotografia. A pocs metres, al Vila Rural d'Arnes, la revolució era mediàtica. Els mitjans del territori s'han sumat els vinguts de Barcelona per cobrir una jornada històrica a les Terres de l'Ebre.
I no deixem la política perquè, com us avançàvem en titulars, el Consell de Ministres de la setmana vinent aprovarà la condonació de part del deute de les comunitats autònomes amb el Fons de Liquiditat Autonòmica. És un dels acords d'investidura pendents entre Esquerra Republicana i el PSOE i suposa reduir en un 20% el deute de la Generalitat amb l'Estat.
El que representa uns 17.000 milions d'euros. També suposarà un estalvi d'uns 1.000 milions anuals en interessos en els pròxims anys. En total, l'Estat assumirà aproximadament 85.000 milions d'euros de deute de les comunitats autònomes de règim comú. Malgrat l'oposició del PP, que va abandonar de forma abrupta la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera en què es va aprovar la mesura, la condonació beneficiarà totes les comunitats. La més beneficiada serà Andalusia, amb prop de 19.000 milions d'euros condonats.
El ministre d'Agricultura, Luis Planas, fa una crida a favor del pacte d'Estat contra l'emergència climàtica després del que ha considerat el pitjor any en matèria d'incendis. Ha xifrat en 360.000 les hectàrees cremades en aquesta darrera onada de focs, un 9% d'elles de producció agrícola. Tot plegat ho ha explicat al Senat, en la que ha estat la darrera compareixença de ministres per la gestió d'aquests incendis a petició del Partit Popular, a qui Planas ha acusat, per cert, de lluita contra el govern, mentre que aquest batalla contra els focs. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. El ministre Planas s'ha mostrat sorprès per la sol·licitud dels populars a comparèixer al Senat perquè considera que és prematur fer balanç quan els esforços encara estan posats en l'extinció dels focs.
Es extraño que quien ayuda a los afectados y apoya a las comunidades autónomas comparezca a dar explicaciones cuando quien es responsable de la extinción de incendios no lo hace. Pero en fin, esta es la política del Partido Popular. El gobierno de España ha estado apoyando a las comunidades autónomas en la lucha contra los incendios. La lucha del Partido Popular es contra el gobierno.
El ministre d'Agricultura ha titllat d'infernals aquests dies i s'ha compromès a compensar els afectats. Durant la seva compareixença ha defensat el món rural i ha demanat suport en la recuperació dels danys materials i també morals. I ha fet una crida a la Unió davant l'emergència climàtica.
És un problema de canvi climàtic, d'emergència climàtica. Y negar la realidad no sirve de nada. La realidad se la puede echar por la puerta y se te mete por la ventana. Y evidentemente en esa situación tenemos que tener una capacidad de pacto de Estado para dejarnos de querellas i responder ante lo importante.
De les 360.000 hectàrees cremades, Plana xifra en 35.000 les dedicades a la producció agrària i ha especificat que dels 440 termes municipals afectats pels focs, la meitat tenen explotacions agràries. Diu que l'impacte directe en animals ha estat menor, però sí que s'han vist afectades moltes instal·lacions i pastures.
Sobre el terreny, millora la situació dels incendis que encara estan actius al nord-oest de la península. N'hi ha 11 ara mateix d'actius i 10 més de controlats. Encara preocupa el foc d'Igüenya, a Castella i Lleó, tot i que l'evolució és favorable.
La baixa humitat i temperatura han ajudat en l'extinció dels incendis. Només hi ha hagut problemes pel vent a l'incendi de Porto, a la zona que afecta la província de Zamora. També és optimista amb l'incendi d'Igüenya, tot i que continuen sense control els fronts sud i est del foc. D'altra banda, a Andalusia es lluita per extingir el foc que s'ha declarat a l'Obrin, Almeria.
I la Guàrdia Civil investiga 3 veïns de Lleida per una negligència que va causar un incendi a Osca a principi de mes.
Es tracta de 3 homes d'entre 31 i 51 anys que, segons la investigació, van provocar el foc per l'ús negligent d'una radial durant unes obres de rehabilitació en una nau. Les flames van cremar fins a 27 hectàrees de camps de cereal i un alzinar del municipi de Viego. Segons la Guàrdia Civil, els presumptes autors no havien adoptat les mesures preventives de seguretat i havien fet ús de l'aparell, tot i estar prohibit en aquelles dates pel risc elevat d'incendi.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tancat avui el seu viatge a Istanbul, a Turquia. Ho ha fet amb una trobada amb activistes LGTBI.
L'objectiu de la reunió ha estat donar suport a un col·lectiu que pateix una important repressió i vulneració de drets en aquell país. Collboni ha pogut conèixer també les dificultats amb què treballen les entitats en defensa de la comunitat LGTBI. Turquia ocupa en aquests moments la posició número 47 de 49 països europeus del Rainbow Map 2025. En quant a drets del col·lectiu LGTBI, només per davant de Rússia i Azerbaiyán. Les marxes de l'orgull estan prohibides des de l'any 2015 i els membres de la comunitat són víctimes d'assetjament i detencions per part de la policia.
L'Ajuntament de Barcelona confia en acabar les obres del Mercat de la Beceria a finals d'any per poder-lo inaugurar l'estiu del 2026. Segons el consistori, els treballs avancen d'acord amb el calendari previst. Pep Colell.
Ara mateix s'han enllestit l'estructura metàl·lica principal i també les estructures interiors de formigó, així com tancaments de façanes i de murs exteriors. D'aquesta manera, el consistori municipal manté que l'estructura del mercat estarà finalitzada a finals del 2025 i llavors començarà la construcció de les parades de dintre l'equipament. Està prevista més que obri amb totes les parades plenes, com explicava la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica, Treball, Comerç, Mercats i Restauració, Raquel Gil.
Quan obri el mercat, obrirà a ple rendiment. A més, és un mercat que està funcionant molt bé, tant amb la ubicació que tenia com a provisional, i esperem que segurament passarà el mateix. De fet, el que ha fet amb el canvi és guanyar més persones, no?, que passen a ser usuàries d'aquest mercat, i això creiem que ens ha d'ajudar a que el mercat continuï amb la vitalitat que té ara i la mantingui durant el temps.
Paral·lelament, també s'estan col·locant les plaques fotovoltaiques per mantenir el pla de l'Ajuntament dels mercats sostenibles i amb el màxim estalvi energètic possible. Cal recordar que les obres del Mercat de la Beceria es van adjudicar per 22,5 milions d'euros i van començar a finals de l'octubre del 2023.
I les pluges abundants dels últims mesos, també l'hivern suau i l'arribada de la calor, han avançat l'eclosió de les plagues de mosquits, que han estat, sens dubte, la preocupació d'aquest estiu, especialment pel que fa als mosquits tigre, possibles transmissors de diverses malalties. El Baix Llobregat és una de les comarques on hi ha més presència d'aquesta espècie. Esplugues Televisió, Clàudia Brunzó.
El gran problema del mosquit tigre són les malalties infeccioses que pot arribar a transmetre, conegudes com a arbovirosis, com per exemple el dengue, el zika o la febre del Nil Occidental. Andreu García, vicepresident de l'ADPAP, dona aquests consells a la ciutadania per fer front a aquesta plaga.
En els espais privatius, espais que són nostres, ens assegurem que no està proliferant el mosquit allà. Doncs controlar les col·leccions d'aigua que podem tenir al nostre balcó, al nostre jardí. Si estem veient activitat de mosquits recurrent en un espai públic, en un jardí, en un parc, en el meu carrer, mentre per la finestra, és recomanable interposar una incidència a través dels canals que tingui cada ajuntament.
Actualment es calcula que aquesta espècie és present a gairebé el 80% del territori català i la seva presència s'ha disparat al Baix Llobregat, una de les zones on els experts alerten d'un risc més gran. De moment, però, les alarmes més preocupants no s'han disparat i és que no es té constància de cap cas a la comarca. Davant d'aquest escenari, però, diversos municipis del Baix Llobregat han intensificat les campanyes de prevenció.
És gairebé un quart de tres, els preus es mantenen estables aquest mes i deixa la inflació al 2,7%, igual que el juliol.
Segons l'indicador avançat de l'IPC, a tot l'estat la variació es manté respecte del mes passat, sobretot pel preu dels carburants, que s'abarateixen, però menys que fa un any. També els aliments i les begudes baixen de preu, mentre que l'electricitat s'encareix, però no tant com a l'agost de l'any passat. La taxa mensual també constata que els preus s'han mantingut estables respecte del mes de juliol i s'ha situat en el 0%.
Ens situem ara al port de Palamós, al Baix Empordà, que avui tanca les escales de creuer de l'agost. Han portat fins a 8.400 turistes. De cara al mes de setembre n'hi ha 10 programades. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Avui s'acaben les escales de creuer d'aquest mes d'agost al port de Palamós. N'han estat 7 que han portat gairebé 8.400 passatgers. I avui ens en visiten 360 a bord del vaixell Silver Whisper, un perfil de creuer que encaixa molt bé amb el que vol Palamós, com explica el seu alcalde, Lluís Puig.
Ens hem de centrar en aquest tipus de creuers, porten un tipus de creuerista amb un nivell econòmic mig alt i, per tant, el nivell de despesa que fa després quan baixa del creuer doncs també és important. Jo crec que ens hem d'oblidar aquests grans creuers que van a la ciutat de Barcelona. No som un port per acollir aquest tipus de creuer i, per tant, ens hem de centrar en aquests creuers de tamany mitjà i petit, però que, en canvi, porten un tipus de creuerista, gent amb un poder econòmic molt alt.
Al mes de setembre s'han programat 10 escales de creuer al port de Palamós, la primera aquest mateix dilluns i protagonitzada pel Marella Discovery.
Notícies en xarxa.
L'Ajuntament d'Alcanar ha acordat crear una auditoria externa per aclarir l'abast de les presumptes irregularitats atribuïdes a la regidora d'Esquerra Republicana, Txell Ulldemolins. Actualment està suspesa cautelarment de les seves funcions. La investigació té a veure amb contractacions presumptament irregulars a canvi de comissions i d'altres suposats delictes. Canal T, Leonor Bartomeu.
La proposta ha estat impulsada pels grups de l'oposició Junts, CUP i PSC a l'Ajuntament d'Alcanar i ha rebut el suport d'Esquerra Republicana, que governa amb majoria absoluta a la població. A través de l'auditoria es pretén fiscalitzar els processos administratius duts a terme per la regidora Txell Ulldemolins. L'alcalde Joan Roig ha insistit que, malgrat hi ha plena confiança amb els tècnics municipals, en un cas com aquest cal recórrer a mecanismes externs de fiscalització.
Nosaltres tenim plena confiança en tots els treballadors de la casa. Són persones que treballen sempre des de la màxima imparcialitat i professionalitat i també cal remarcar, en aquest sentit, que els ajuntaments que no tenen capacitat estructural com el nostre, tenen, a vegades, pues, que recórrer a mecanismes externs com són les auditories.
La regidora Txell Ulldemolins està sent investigada pel Comitè d'Ètica d'Esquerra Republicana per haver intentat, presumptament, cobrar comissions del 40% sobre les factures a l'Ajuntament del creador de continguts, Héctor Quintana. Segons publica avui el setmanari L'Ebre, les acusacions sobre la regidora podrien ser més greus, ja que Esquerra també l'investigava per tràfic d'estupefaents a menors i enviament de missatges de contingut sexual també a menors.
I el relat informatiu del dia ens porta avui també fins a l'Horta de Lleida, perquè allà posar en valor la seva agricultura i la seva gent és l'objectiu del laberint de panís de la granja Piferrer. Es tracta d'una proposta lúdica original que arriba ja a la 7a edició i amb diverses novetats. Lleida Televisió, Marc Piqué.
Enguany, el laberint estarà conformat per dos camps de cultius amb 18 proves agroculturals que s'hauran d'anar superant per arribar després a assolir un repte final. Totes les proves giraran a l'entorn del mapa de l'horta històrica, amb l'objectiu d'apropar als participants el ric patrimoni d'aquest territori. El recorregut, que dura entre 30 i 35 minuts segons el grup, és senzill i el seu valor principal és que recorrent-los poden aprendre coses sobre l'horta i el món rural. Ho explica Joan Piferrer, de la granja Piferrer.
Aquest any el laberint té un tema, que és posa l'horta al mapa, i juguem amb el mapa de l'horta històrica. Parlem de patrimoni, les preguntes són sobre patrimoni de Lleida, séquies, també sobre productors de l'horta i també sobre animals que viuen a l'horta de manera natural.
El laberint obre portes els caps de setmana de setembre i octubre.
I és moment de repassar altres notícies d'avui. La Policia Nacional investiga una nova ruta de contraband de tabac cap al nord d'Europa que utilitza l'aeroport del Prat i l'estació del nord de Barcelona.
El cos alerta de l'increment exponencial del contraband de tabac que transita per Barcelona. Aquest any ja han intervingut més de 6.000 paquets a les estacions de transport de la capital catalana, tenint en compte que el 2024 es van comissar 800 paquets.
La ronda de dalt de Barcelona ha tornat a la normalitat després de finalitzar les obres i recupera la circulació als tres carrils.
La reobertura s'ha fet 6 dies abans del previst, un cop acabada la nova fase de cobriment de la ronda entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca, i que ha obligat a tallar un carril per sentit des de mitjans de juliol. Els treballs han permès construir l'estructura del mur, els prismes de servei, les noves voreres i les portes de les dues sortides d'emergència.
I 2 detinguts per aldarulls a les festes de Sants.
Els fets van tenir lloc cap a 2:15 de la matinada de dijous al carrer de Viriat. Es va requerir la presència policial al punt Lila perquè un individu estava increpant diverses noies. Allà els agents van trobar un grup de persones i en el moment de fer les identificacions van començar els aldarulls. Els Mossos han detingut un jove i la Guàrdia Urbana un altre.
Arriba el moment per la cultura. La Calarra de Cervera aixeca el taló aquesta tarda amb la tradicional plantada del bestiari. La festa en set així, 3 dies intensos de foc, música i espectacle al centre històric de la capital de la Segarra. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
La 48a edició de la Calarra arrenca amb força i preveu mobilitzar milers de persones de diferents indrets de Catalunya durant tot el cap de setmana. Enguany, l'espectacle central d'Alea Teatre estarà inspirat en la flauta màgica, amb el conflicte entre la llum i la nit com a fil conductor. La representació culminarà amb l'aparició del mascle cabró i el gran foqueral a la plaça Cal Racó. Així ho asseguren els codirectors artístics de la Calarra de Cervera, la Gemma Oriol i el Pol Bosch.
Mira, això és una cosa que hem comentat bastant, perquè l'any passat estem molt contents de com va anar, perquè vam fer un espectacle molt festiu i creiem que això va agradar molt. Aquest any hem apostat més perquè hi hagi una estètica elegant. I això ens hem adonat que ens ha suposat més un repte, o sigui que has de ser molt, molt més curiós amb els detalls. I ara això és el que estem...
Clar, perquè no et permet tant l'error.
Amb més de 450 quilos de pólvora a punt de cremar-se i una programació que combina pirotècnia, música i rituals, Cervera ja viu el compte enrere d'una aquelarre que es preveu multitudinari.
I passem també per la Garrotxa, ja que el Besalú Medieval ofereix més d'una 80 d'activitats des d'avui i fins diumenge. En aquesta edició aposten per l'entreteniment, però també per la cultura, amb una conferència sobre els remenses que es farà a Besalú. Olot FM, Òscar Gravalosa.
El dissabte i el diumenge es duran a terme el gruix de les activitats, però el que també hi haurà és interacció pels carrers. Segons explica el regidor de Turisme i Comerç de Besalú, Germán Mas.
Fem una barreja entre interactuacions de personatges o de grups que pels carrers, més activitats físiques en llocs en concret.
Durant el cap de setmana es duran a terme actuacions com el Ball del Ventre, Mercat Medieval, Taller de Pa, Vestida d'un Cavaller i els diversos espectacles de bufons, entre d'altres. Però que també volen promoure és la cultura, i aquest any ho faran amb una conferència.
Podem endinsar-nos una mica més en la part cultural, històrica, i en aquest cas ens parla sobre remenses a Besalú, que és una conferència molt interessant.
El que també es durà a terme són les justes a cavall, que enguany tindran lloc el dissabte a les 6 de la tarda i el diumenge a les 11 del matí.
I arriben els esports. Ho farà amb l'Eduard Cabré. Eduard, bon dia. El Barça ja coneix els rivals de la Champions, però això sí, encara no sap on jugarà com a local.
Així és, bon dia. Ahir es va fer el sorteig, el PSG, el Frankfurt, l'Olympiacos i el Copenhague visitaran Barcelona, però encara no se sap on es jugaran aquests partits, si al Camp Nou o a Montjuïc. Mentre que els rivals a domicili seran el Chelsea, el Bruges, l'Eslàvia de Praga i el Newcastle. Sobre els rivals i la casa en què haurà de jugar el Barça aquests partits, n'ha parlat el vicepresident esportiu, Rafa Juste.
Hi ha equips que li tenim que tindre un respecte a tots enorme. Sabeu que nosaltres sempre prediquem de l'humilitat, del treball i, com diu el nostre entrenador, d'anar pas a pas. Per tant, vull dir, molt concentrats si volem guanyar aquesta Champions. Bueno, yo lo he dicho que dentro de poco comunicaremos cuando sea oportuno dónde vamos a jugar.
El Barça passa a pàgina de la Champions, pensa en la Lliga, aquest diumenge jugar al camp del Rayo Vallecano, i a 3 dies perquè s'acabi el mercat d'estiu, el Barça sopesa una oferta del Chelsea pel migcampista Fermín López. Seria d'uns 50 milions d'euros, el Barça a hores d'ara l'hauria rebutjat. I el Girona ha perdut el porter Juan Carlos entre 5 i 7 mesos per una greu lesió al genoll. Un nou contratemps pel club que pentina ara el mercat per fitxar un altre porter. Un Girona, que rebrà demà a Montilivi el Sevilla, buscant els primers punts del curs. Escoltem el tècnic Mitchell.
La paraula que més hem pronunciat aquesta setmana és competir. Sense competir no hi ha talent, no hi ha orgull, no hi ha compromís, no hi ha treball, i necessitem competir i necessitem estar tot plegat, perquè continuar en primera divisió és el repte i necessitem estar junts. És molt important que demà comence la temporada del Girona.
I el nou estadi Costa Daurada de Tarragona serà avui mateix l'escenari del partit inaugural del grup 2 de la Primera Federació amb el Nàstic de Tarragona de gran protagonista. Avui el Nàstic juga a 2:15 de la nit davant l'Algeciras. Des de Tarragona Ràdio informa Jordi Blanc.
Els granes arrenquen aquesta nit la temporada amb el mateix objectiu que els darrers anys, buscar l'ascens de categoria. Un Nàstic amb molts canvis, fins a 14 jugadors ha fitxat el club tarragoní aquest estiu i només continuen 7 jugadors de la temporada passada. Un canvi de cicle amb nou director esportiu, Noé Calleja, però amb el mateix entrenador que va acabar la temporada passada, Luis César. El tècnic gallec deia que espera que aquesta nit el partit sigui complicat davant d'un rival que compta amb jugadors que coneixen bé la categoria.
Bueno, los debuts siempre son complicados y son exigidos, ¿no? Cuando juegas en casa, el 0-0 nunca nos vale, y al rival sí que le vale, y tenemos que jugar con eso, ¿no? Tenemos que ir a por el partido desde el primer momento.
El partit es jugarà a partir de 9:15 del vespre al nou estadi Costa Daurada. L'encarregat de xiular el debut del Nàstic serà el valencià Sergio Escriche Guzmán. El Nàstic, a més, anunciava que de manera prèvia a l'inici del partit, l'excapità Joan Oriol saltarà a la gespa per fer la secada d'honor. Un cop es va retirar al finalitzar la temporada passada i ara és l'entrenador del juvenil de Divisió d'Honor.
Els altres dos equips catalans de Primera Federació, el Sabadell i l'Europa, debutaran demà dissabte, després d'haver pujat de categoria el curs passat. Els arlequinats rebran a la nova Creu Alta l'Aldenc, mentre que els escapulats de l'Europa, flamants campions del grup 3 de la segona federació la passada temporada, visitaran el Joventut Torremolinos. I un darrer apunt en futbol sala, avui es juguen a Martorell les semifinals de la Copa Catalunya. A 9:45, futsal Mataró Indústria Santa Coloma. I a les 9, sala 5 Martorell, Barça.
Gràcies, Eduard Cabrera, estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Propostes en xarxa.
L'estiu és un bon moment per descobrir racons i una de les millors maneres de fer-ho és partint d'una excursió cultural. Acompanyeu-me en aquest breu però intens viatge al cor del Maresme. Ens plantem a Arenys de Mar, municipi de pescadors i moltes altres coses, però avui no ens quedarem a tocar de mar, sinó que ens endinsarem en el nucli urbà, amunt amunt, fins al Parc de Lourdes. Un entorn natural i un punt màgic que durant tot l'estiu acull un cicle de música clàssica. La 18a edició de Música a la Gruta s'estira fins al 6 de setembre amb propostes ben diverses. Alguns exemples. El quartet de saxòfons Aslan Ensemble ens conviden a escoltar Ecos dels Temps, una exploració sonora que recorre músiques populars i ancestrals fins a l'experimentació contemporània, passant per les textures impressionistes i les danses tradicionals d'altres èpoques. Una altra de les cites és amb el duet de veu, violoncel i piano de Lé, que ha preparat un repertori que inclou estils com el jazz, la música moderna o la clàssica. Tot un viatge a través de música de cantautor. I també hi podreu escoltar la mezzosoprano Magdalena Campasol o Jordi Torrents i Miquel González amb cançons incertes. Fins al 6 de setembre, 18a edició del Festival Música a la Gruta d'Arenys de Mar. En trobareu tota la informació al web arensdemar.cat.
Sabies que...
Treballa la nit en greixa, i no és perquè es menja més, sinó perquè s'altera el ritme circadià. Les persones estem programades per dormir quan no hi ha llum i menjar de dia. El treball durant la nit, doncs, interromp la son i trenca el cicle fisiològic. Això, alhora, provoca una disminució de la despesa energètica diària total. En conseqüència, el dèficit d'hores de son també engreixa. Aquest paper rellevant de la son en el metabolisme energètic fa que el no dormir mengem més, com un mecanisme fisiològic d'adaptació per mantenir la vigília.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Tercera trobada del govern fora de Barcelona des que es va constituir l'executiu en ple es troba avui i demà al petit municipi d'Arnes, a la Terra Alta, per preparar el nou curs polític i amb temes centrals sobre la taula com els pressupostos de l'any que ve, el finançament singular, l'habitatge o els incendis. De fet, la trobada se celebra molt a prop del Parc Natural dels Ports, un dels escenaris del foc que el juliol va causar la mort d'un bomber i va cremar més de 3.000 hectàrees. El president Salvador Illa ha fet referència a la gestió forestal en l'obertura de les jornades.
Hi ha massa bosc, n'hi ha molt més que no n'hi havia fa uns anys i cada any hi va haver més. Va creixent la massa forestal. Hem de posar punt a això, punt i final a això, ha de créixer la massa forestal.
És divendres 29 d'agost de 2025 i tenim més titulars. El govern espanyol aprovarà la setmana que ve la condonació de part del deute de les comunitats autònomes. Montse Hidalgo.
És un dels acords d'investidura pendents entre Esquerra Republicana i el PSOE i suposa reduir en un 20% el deute de la Generalitat amb l'Estat, uns 17.000 milions d'euros.
El ministre d'Agricultura fa una crida a favor del pacte d'Estat contra l'emergència climàtica després del que ha considerat el pitjor any en matèria d'incendis.
Lluís Planas ha tancat les compareixences de ministres al Senat per la gestió d'aquests focs. Han estat a petició del Partit Popular, a qui ha acusat de lluitar contra el govern mentre aquest batalla contra els focs.
Esta es la política del Partido Popular. El gobierno de España ha estado apoyando a las comunidades autónomas en la lucha contra los incendios. La lucha del Partido Popular és contra el gobierno.
Els preus es mantenen estables aquest mes i deixen la inflació al 2,7%, la mateixa que el juliol.
Segons l'indicador avançat de l'IPC, a tot l'estat la variació es manté respecte del mes passat, sobretot pel preu dels carburants, que s'abarateixen, però menys que fa un any.
En cultura arrenca la 48a edició de la Calarra de Cervera, amb 3 dies intensos de foc i música.
L'espectacle central estarà inspirat en la flauta màgica amb el conflicte entre la llum i la nit com a fil conductor. La representació culminarà amb l'aparició del mascle cabró i el gran focarà.
En esports, Eduard Cabré, el Barça, amb rivals a la Champions, però sense casa.
Ahir es va fer el sorteig i el PSG, el Frankfurt, l'Olympiacos i el Copenhagen visitaran Barcelona, però encara no se sap si els partits es podran jugar al Camp Nou o a Montjuïc. Mentre que els rivals a domicili seran el Chelsea, el Bruges, l'Eslàvia de Praga i el Newcastle.
Avui torna a lluir el sol després de l'episodi de tempestes de les últimes hores. Volem saber la previsió tant per avui com per al cap de setmana, aquest últim cap de setmana d'agost. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Déu-n'hi-do la renovació de l'aire que hem tingut aquest divendres. Ha marxat tot el pròxim a suspensió i la temperatura també ha baixat d'una forma contundent, sobretot aquest matí. A més, encara hi bufa el vent, sobretot cap a l'Ebre, en alguns racons del nord de Girona, i la sensació de frescor aquest matí era més evident. En aquests moments ja aquesta temperatura s'enfila una mica, però no parlarem d'una calor gaire intensa. Al llarg de les immediates hores arribarem a fregar, com a molt, els 30-31 graus cap a les Terres de l'Ebre. I tot plegat amb força sol a Tarragona, a Lleida i a Barcelona, sobretot cap al sud d'aquestes demarcacions. I, en canvi, al Pirineu i a Girona s'anirà carregant el cel i al llarg d'aquesta tarda, sobretot aquest vespre, acabarà plovent. On més ho farà és entre la Garrotxa, el Ripollès i l'Alt Empordà, però algun xafaguet s'hi atansarà fins a l'Alt Maresme o al Baix Montseny. Pel que fa a demà, un temps molt tranquil, però al matí quedaran alguns núvols enganxats a la Costa Brava o cap a la Catalunya central. Ho seguirem a la xarxa.
I molta precaució a la carretera, perquè el Servei Català de Trànsit preveu preveu que a partir de les 3 de la tarda, d'aquí a pocs minuts, uns 390.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest últim cap de setmana d'agost.
De cara a diumenge, s'espera que en retornin 240.000 cotxes.
Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació Montse Hidalgo, passen 4 minuts de 2:15.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Reunió del govern de Salvador Illa a Arnes, a la Terra Alta, per preparar el nou curs polític, amb la mirada fixada en els pressupostos de l'any que ve, el finançament singular, l'habitatge o els incendis. De fet, aquestes jornades de treball se celebren molt a prop del Parc Natural dels Ports, un dels escenaris del gran incendi del juliol, en què va morir un bomber i es van cremar més de 3.000 hectàrees. Precisament, el president de la Generalitat ha reclamat un canvi de mentalitat en matèria forestal a l'obertura d'aquesta trobada. 21 Ràdio, Caterina Avinyó.
Els pressupostos del 2026, el finançament, l'habitatge i els incendis són els principals temes que l'executiu posarà sobre la taula. Precisament el president Salvador Illa ha avançat la necessitat d'impulsar un canvi de mentalitat i veure en l'activitat econòmica un aliat en la gestió forestal.
N'hi ha molt més que no n'hi havia fa uns anys i cada any n'hi va haver més. Va creixent la massa forestal. Hem de posar punt a això, punt i final a això, ha de decréixer la massa forestal i, dos, s'ha de gestionar de forma completament diferent de com es fa ara la massa forestal. I per gestionar-la l'activitat econòmica no és un adversari, sinó que és un aliat. Si hi ha activitat econòmica al territori, hi haurà gestió de la massa forestal, que haurem de complementar des del sector públic.
Illa ha aprofitat la trobada per reclamar de nou l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia.
Que és una decisió que han pres el procediment acordat, que han pres qui correspon prendre, que és el poder legislatiu, el poder dels diputats, i que s'ha d'aplicar, i demano que s'apliqui, com he fet ja reiteradament, amb diligència al poder judicial.
D'altra banda, el president ha instat els seus consellers a centrar-se a executar els plans prioritaris per a aquest nou curs, a la vegada que ha apel·lat a la moderació en un clima, assegura, molt intens.
El petit municipi d'Arnes, de poc més de 400 habitants, ha vist desembarcar el govern en ple, encapçalat pel president Illa, el que s'ha pogut veure pels carrers de la localitat, juntament amb un gran desplegament informatiu que ha generat expectació. Seguim amb els companys de 21 Ràdio, Cinta Bonet.
Expectació a Arnes, aquest petit municipi de la Terra Alta de menys de 500 habitants, ha vist alterat el seu dia a dia amb l'arribada del conjunt de l'executiu català i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Puntuals a les 11 del matí a la plaça del poble han estat nombrosos els veïns que no s'han volgut perdre la visita del president de la Generalitat a l'Ajuntament i immortalitzar el moment amb una fotografia. A pocs metres, al Vila Rural d'Arnes, la revolució era mediàtica. Els mitjans del territori s'han sumat els vinguts de Barcelona per cobrir una jornada històrica a les Terres de l'Ebre.
I no deixem la política perquè el Consell de Ministres de la setmana vinent aprovarà la condonació de part del deute de les comunitats autònomes amb el Fons de Liquiditat Autonòmica. És un dels acords d'investidura pendents encara entre Esquerra Republicana i el PSOE i suposa reduir en un 20% el deute de la Generalitat amb l'Estat.
El que representa uns 17.000 milions d'euros. També suposarà un estalvi d'uns 1.000 milions anuals en interessos en els pròxims anys. En total, l'Estat assumirà aproximadament 85.000 milions d'euros de deute de les comunitats autònomes de règim comú. Ho ha anunciat la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
El martes que viene llevaremos al Consejo de Ministros una iniciativa tan importante como es que se perdone deuda a las comunidades autónomas por un importe en torno a los 85.000 millones de euros.
Malgrat l'oposició del PP, que va abandonar de forma abrupta la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera en què es va aprovar la mesura, la condonació beneficiarà totes les comunitats. La més beneficiada serà Andalusia, amb prop de 19.000 milions d'euros condonats.
El ministre d'Agricultura, Luis Planas, fa una crida a favor del pacte d'Estat contra l'emergència climàtica després del que ha considerat el pitjor any en matèria d'incendis. Ha xifrat en 360.000 les hectàrees cremades en aquesta darrera onada de focs, un 9% d'elles de producció agrícola. Tot plegat ho ha explicat al Senat, en la que ha estat la darrera compareixença de ministres per la gestió dels incendis a petició del Partit Popular, a qui, per cert, Planas ha acusat de lluitar contra el govern mentre aquest batalla contra els focs. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. El ministre Planas s'ha mostrat sorprès per la sol·licitud dels populars a comparèixer al Senat perquè considera que és prematur fer balanç quan els esforços encara estan posats en l'extinció dels focs.
Es extraño que quien ayuda a los afectados y apoya a las comunidades autónomas comparezca a dar explicaciones cuando quien es responsable de la extinción de incendios no lo hace. Pero en fin, esta es la política del Partido Popular. El gobierno de España ha estado apoyando a las comunidades autónomas en la lucha contra los incendios. La lucha del Partido Popular es contra el gobierno.
El ministre d'Agricultura ha titllat d'infernals aquests dies i s'ha compromès a compensar els afectats. Durant la seva compareixença ha defensat el món rural i ha demanat suport en la recuperació dels danys materials i també morals. I ha fet una crida a la Unió davant l'emergència climàtica.
És un problema de cambio climático, de emergencia climática. Y negar la realidad no sirve de nada. La realidad se la puede echar por la puerta y se te mete por la ventana. Y evidentemente en esa situación tenemos que tener una capacidad de pacto de Estado para dejarnos de querellas y responder ante lo importante.
De les 360.000 hectàrees cremades, Planas xifra en 35.000 les dedicades a la producció agrària i ha especificat que dels 440 termes municipals afectats pels focs, la meitat tenen explotacions agràries. Diu que l'impacte directe en animals ha estat menor, però sí que s'han vist afectades moltes instal·lacions i pastures.
Mentrestant, millora la situació dels incendis que cremen al nord-oest de la península. Encara n'hi ha 11 d'actius i 10 més de controlats. Preocupa encara bastant el foc d'Igualada, Güenya, Castella i Lleó, tot i que l'evolució és favorable.
La baixa humitat i temperatura han ajudat en l'extinció dels incendis. Només hi ha hagut problemes pel vent a l'incendi de Porto, a la zona que afecta la província de Zamora. També s'és optimista amb l'incendi d'Igualada, tot i que continuen sense control els fronts sud i est del foc. D'altra banda, a Andalusia es lluita per extingir el foc que s'ha declarat a l'Obrin, a Almeria.
Tornem a Catalunya. L'Ajuntament de Campdevànol, el Ripollès, fa un balanç positiu de la regulació al torrent de la Cabana que s'ha fet aquest estiu, després que la reserva per entrar a l'espai s'hagi obligat a fer-se exclusivament online. Consideren que aquesta mesura ha estat positiva per al medi i que també ha reduït els rescats a zero. Ràdio Ripoll, Joan Manuel Robles.
Amb aquesta nova mesura, el control de visitants al torrent de la Cabana s'ha accentuat encara més. Això significa menys recaptació però millor preservació del medi, l'objectiu central d'aquest seguit de mesures. Ho explica Oriol Lázaro, alcalde de Campdevànol.
Econòmicament, home, doncs no. Per què? Perquè tenim menys afluència de gent. Però allò que busquem, que és la preservació de l'entorn, el cuidar el nostre medi ambient, amb això és un èxit. El que hem aconseguit és, aquest any, el nostre objectiu era que no passéssim de 300 persones simultàniament en el mateix entorn.
Una altra conseqüència directa d'aquest major control ha estat també la reducció dels rescats al sector. Aquest estiu i fins a dia d'avui no s'hi ha comptabilitzat cap rescat complex amb helicòpter.
Notícies en xarxa.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tancat avui el seu viatge a Istanbul, a Turquia. Ha estat amb una trobada amb activistes LGTBI.
L'objectiu de la reunió ha estat donar suport a un col·lectiu que pateix una important repressió i vulneració de drets en aquell país. Collboni ha pogut conèixer també les dificultats amb què treballen les entitats en defensa de la comunitat LGTBI. Turquia ocupa en aquests moments la posició número 47 de 49 països europeus en el Rainbow Map 2025, en quant a drets del col·lectiu LGTBI, només per davant de Rússia i Azerbaiyán. Les marxes de l'orgull estan prohibides des del 2015 i els membres de la comunitat són víctimes d'assetjament i detencions per part de la policia.
Mentrestant, a la capital catalana, l'Ajuntament confia en acabar les obres del Mercat de la Beceria a finals d'any per poder-lo inaugurar l'estiu del 2026. Segons el consistori, els treballs avancen segons el calendari previst. Pep Colell.
Ara mateix ja s'han llestit l'estructura metàl·lica principal i també les estructures interiors de formigó, així com tancaments de façanes i de murs exteriors. D'aquesta manera, el consistori municipal manté que l'estructura del mercat estarà finalitzada a finals del 2025 i llavors començarà la construcció de les parades de dintre l'equipament. Està prevista més que obri amb totes les parades plenes, com explicava la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica, Treball, Comerç, Mercats i Restauració, Raquel Gil.
Quan obri el mercat, obrirà a ple rendiment. A més, és un mercat que està funcionant molt bé.
tant amb la ubicació que tenia com a provisional, i esperem que segurament passarà el mateix. De fet, el que ha fet amb el canvi és guanyar més persones, no?, que passen a ser usuàries d'aquest mercat, i això creiem que ens ha d'ajudar a que el mercat continuï amb la vitalitat que té ara i la mantingui durant el temps.
Paral·lelament, també s'estan col·locant les plaques fotovoltaiques per mantenir el pla de l'Ajuntament dels mercats sostenibles i amb el màxim estalvi energètic possible. Cal recordar que les obres del mercat de la Beceria es van adjudicar per 22,5 milions d'euros i van començar a finals de l'octubre del 2023.
És una de les notícies destacades d'avui. Els preus es mantenen estables aquest mes i deixen la inflació al 2,7%, igual que el juliol.
Segons l'indicador avançat de l'IPC a tot l'estat, la variació es manté respecte del mes passat, sobretot pel preu dels carburants, que s'abarateixen, però menys que fa un any. També els aliments i les begudes baixen de preu, mentre que l'electricitat s'encareix, però no tant com a l'agost de l'any passat. La taxa mensual també constata que els preus s'han mantingut estables respecte del juliol i s'han situat en el 0%.
Són gairebé 3:15 i hem de passar avui també per Girona, ja que des de meitat de mes arqueòlegs de l'empresa Can Mansana estan en vaga indefinida per les condicions precàries de feina que no compleixen, diuen, el mínim legal. Avui s'han manifestat en protesta per una situació que s'allarga, diuen, sense solució. Televisió de Girona, Maria Pilsa.
Aquest matí, arqueòlegs i arqueòlogues s'han manifestat al centre de Girona, al carrer Santa Clara, per protestar i reivindicar els seus drets com a treballadors i treballadores. Després de mesos de diàleg i diversos intents de negociació infructuosos amb l'empresa d'arqueologia Can Mansana, els treballadors i treballadores han decidit convocar una vaga indefinida. Ens ho explica Mariona Caurat, delegada sindical de la secció sindical de HCNT.
Ens volen fer cada cop més contractes fixes i continus. Per tant, no podem accedir a una estabilitat laboral com hauria de ser. També el nostre salari no s'actualitza. Normalment tenim una, amb la inflació, una pujada de l'IPC, el que tampoc s'ha regularitzat. Encara tenim un 20% que ens falta i també tenim una, a les obres una manca cruel de seguretat.
Segons informen, la situació ja ve de lluny. El sector pateix situacions d'abusos laborals, contractacions precàries, acomiadaments sobtats, pagaments fraudulents i accidents laborals evitables.
Doncs justament la sinistralitat laboral s'ha disparat a Catalunya els primers 7 mesos de l'any.
En total s'han registrat 26 morts a Catalunya, més del doble que fa un any, quan en van ser 11. Les estadístiques del Departament de Treball mostren que les persones que van perdre la vida a la feina el mes de juliol van ser 7 i confirmen que els morts a la feina van a l'alça, encara que el nombre global d'accidents es redueixi.
L'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, ha acordat crear una auditoria externa per tal d'aclarir l'abast de les presumptes irregularitats atribuïdes a la regidora d'Esquerra Republicana, Txell Ulldemolins, actualment suspesa cautelarment de funcions. La investigació té a veure amb contractacions presumptament irregulars a canvi de comissions, així com altres suposats delictes. Canal T, Leonor Bartomeu.
La proposta ha estat impulsada pels grups de l'oposició Junts, CUP i PSC a l'Ajuntament d'Alcanar i ha rebut el suport d'Esquerra Republicana, que governa amb majoria absoluta a la població. A través de l'auditoria es pretén fiscalitzar els processos administratius duts a terme per la regidora Txell Ulldemolins. L'alcalde Joan Roig ha insistit que, malgrat hi ha plena confiança amb els tècnics municipals, en un cas com aquest cal recórrer a mecanismes externs de fiscalització.
Nosaltres tenim plena confiança en tots els treballadors de la casa. Són persones que treballen sempre des de la màxima imparcialitat i professionalitat i també cal remarcar, en aquest sentit, que els ajuntaments que no tenen capacitat estructural com el nostre, tenen, a vegades, pues, que recórrer a mecanismes externs com són les auditories.
La regidora Txell Ulldemolins està sent investigada pel Comitè d'Ètica d'Esquerra Republicana per haver intentat, presumptament, cobrar comissions del 40% sobre les factures a l'Ajuntament del creador de continguts, Héctor Quintana. Segons publica avui el setmanari L'Ebre, les acusacions sobre la regidora podrien ser més greus, ja que Esquerra també l'investiga per tràfic d'estupefaents a menors i enviament de missatges de contingut sexual també a menors.
I l'actualitat del dia ens porta avui també fins al Segrià, ja que posa en valor l'Horta de Lleida, la seva agricultura i la seva gent és l'objectiu del laberint de panís de la granja Piferrer. Es tracta d'una original proposta lúdica que arriba a la 7a edició amb diverses novetats. Lleida Televisió, Marc Piqué.
Enguany, el laberint estarà conformat per dos camps de cultius amb 18 proves agroculturals que s'hauran d'anar superant per arribar després a assolir un repte final. Totes les proves giraran a l'entorn del mapa de l'horta històrica, amb l'objectiu d'apropar als participants el ric patrimoni d'aquest territori. El recorregut, que dura entre 30 i 35 minuts segons el grup, és senzill i el seu valor principal és que recorrent-los poden aprendre coses sobre l'horta i el món rural. Ho explica Joan Pifarré, de la Granja Pifarré.
Aquest any el laberint té un tema, que és posa l'horta al mapa, i juguem amb el mapa de l'horta històrica. Parlem de patrimoni, les preguntes són sobre patrimoni de Lleida, séquies, també sobre productors de l'horta, i també sobre animals que viuen a l'horta de manera natural.
El laberint obre portes els caps de setmana de setembre i octubre.
I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Policia Nacional investiga una nova ruta de contraband de tabac cap al nord d'Europa que utilitza l'aeroport del Prat i l'estació del nord de Barcelona.
El cos alerta de l'increment exponencial del contraband de tabac que transita per la capital catalana. Aquest any ja han intervingut més de 6.000 paquets en estacions de transport de la capital catalana, tenint en compte que l'any passat es van comissar 800 paquets.
La ronda de dalt de Barcelona torna a la normalitat després de finalitzar les obres i recupera la circulació als tres carrils.
La reobertura s'ha fet 6 dies abans del previst, un cop acabada la nova fase de cobriment de la ronda entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca, i que ha obligat a tallar un carril per sentit des de mitjans de juliol. Els treballs han servit per construir l'estructura del mur, els prismes de servei, les noves voreres i les portes de les dues sortides d'emergència.
I l'Ajuntament de la Seu d'Urgell restringeix el bany fins a nou avís a la piscina municipal per la presència de femta a l'aigua.
La instal·lació es manté oberta amb la piscina petita i les dutxes funcionant amb normalitat. Aquest estiu han tancat més d'una quinzena de piscines a la demarcació de Lleida per la presència d'excrements, fets que es relacionarien amb un repte viral a internet.
És moment per la cultura. La Kelarri de Cervera aixeca el taló aquesta tarda i ho fa amb la tradicional plantada del bestiari. La festa enceta així 3 dies intensos de foc, música i espectacle al centre històric de la capital de la Segarra. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
La 48a edició de la Kelarri arrenca amb força i preveu mobilitzar milers de persones de diferents indrets de Catalunya durant tot el cap de setmana. Enguany, l'espectacle central d'Alea Teatre estarà inspirat en la flauta màgica, amb el conflicte entre la llum i la nit com a fil conductor. La representació culminarà amb l'aparició del mascle cabró i el gran foqueral a la plaça Cal Racó. Així ho asseguren els codirectors artístics de la Kelarri de Cervera, la Gemma Oriol i el Pol Bosch.
Mira, això és una cosa que hem comentat bastant, perquè l'any passat estem molt contents de com va anar, perquè vam fer un espectacle molt festiu i creiem que això va agradar molt. Aquest any hem apostat més perquè hi hagi una estètica elegant. I això ens hem adonat que ens ha suposat més un repte, o sigui que has de ser molt, molt més curós amb els detalls. I ara això és el que estem...
Clar, perquè no et permet tant l'error.
Amb més de 450 quilos de pólvora a punt de cremar-se i una programació que combina pirotècnia, música i rituals, Cervera ja viu el compte enrere d'una Kelarri que es preveu multitudinari.
I més propostes de cara a aquest cap de setmana. A la Garrotxa, el Besalú Medieval ofereix més d'una 80a d'activitats des d'avui i fins diumenge. En aquesta edició aposten per l'entreteniment, però també per la cultura, amb una conferència sobre els remenses a Besalú. Olot FM, Òscar Gravalosa.
El dissabte i el diumenge es duran a terme el gruix de les activitats, però que també hi haurà és interacció pels carrers. Segons explica el regidor de Turisme i Comerç de Besalú, Germán Mas...
Fem una barreja entre interactuacions de personatges o de grups que pels carrers, més activitats físiques en llocs en concret.
Durant el cap de setmana es duran a terme actuacions com el Ball del Ventre, Mercat Medieval, Taller de Pa, Vestida d'un Cavaller i els diversos espectacles de bufons, entre d'altres. Però que també volen promoure és la cultura, i aquest any ho faran amb una conferència.
Podem endinsar-nos una mica més en la part cultural, històrica, i en aquest cas ens parla sobre les remences a Besalú, que és una conferència molt interessant.
El que també es durà a terme són les justes a cavall, que enguany tindran lloc el dissabte a les 6 de la tarda i el diumenge a les 11 del matí.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Eduard, bon dia. El Barça ja coneix els rivals a la Champions, però encara no sap on jugarà com a local.
Així és, ahir es va fer el sorteig i el PSG, el Frankfurt, l'Eintracht de Frankfurt, l'Olympiacos i el Copenhagen visitaran Barcelona, però encara no se sap si aquests partits es podran jugar al Camp Nou o s'hauran d'anar a jugar a Montjuïc. mentre que els rivals a domicili seran el Chelsea, el Bruges, l'Eslàvia de Praga i el Newcastle. Sobre els rivals i la casa en què s'hauran de jugar els partits del Barça com a local, n'ha parlat el vicepresident esportiu Rafa Juste.
Hi ha equips que li hem de tenir un respecte a tots enorme. Sabeu que nosaltres sempre prediquem de l'humilitat, del treball i, com diu el nostre entrenador, d'anar pas a pas. Per tant, vull dir, molt concentrats si volem guanyar aquesta Champions. Bueno, yo lo he dicho, que dentro de poco comunicaremos cuando sea oportuno dónde vamos a jugar.
Un Barça que se centrarà en el partit de Lliga d'aquest diumenge al camp del Rayo Vallecano. També en Lliga, el Girona ha perdut el porter Juan Carlos per entre 5 i 7 mesos per una greu lesió al genoll, un contratemps més pel club que ara pentina el mercat per fitxar un altre porter. Un Girona que rebrà demà a Montilivi al Sevilla buscant els primers punts del curs després d'una arrencada decebedora amb dues doloroses derrotes. El tècnic Mitchell li han demana a l'equip que competeixi.
La paraula que més hem pronunciat aquesta setmana és competir. Sense competir no hi ha talent, no hi ha orgull, no hi ha compromís, no hi ha treball i necessitem competir. I necessitem estar tot plegat perquè continuar en primera divisió és el repte i necessitem estar junts. És molt important que demà comence la temporada del Girona.
I el nou estadi Costa Daurada de Tarragona serà avui l'escenari del partit inaugural del grup 2 de la Primera Federació, en què el Nàstic de Tarragona n'és el gran protagonista. Els granes inicien la temporada rebent l'Algeciras a partir de 2:15. Des de Tarragona Ràdio informa en Jordi Blanc.
Els granes arrenquen aquesta nit la temporada amb el mateix objectiu que els darrers anys, buscar l'ascens de categoria. Un Nàstic amb molts canvis, fins a 14 jugadors ha fitxat el club tarragoní aquest estiu i només continuen 7 jugadors de la temporada passada. Un canvi de cicle amb nou director esportiu, Noé Calleja, però amb el mateix entrenador que va acabar la temporada passada, Luis César. El tècnic gallec deia que espera que aquesta nit el partit sigui complicat davant d'un rival que compta amb jugadors que coneixen bé la categoria.
Bueno, los debuts sempre són complicados y son exigidos, ¿no? Cuando juegas en casa, el 0-0 nunca nos vale y al rival sí que le vale y tenemos que jugar con eso, ¿no? Tenemos que ir a por el partido desde el primer momento.
El partit es jugarà a partir de 9:45 del vespre al nou estadi Costa Daurada. L'encarregat de xiular el debut del Nàstic serà el valencià Sergio Escriche Guzmán. El Nàstic, a més, anunciava que de manera prèvia a l'inici del partit l'excapità Joan Oriol saltarà a la gespa per fer la secada d'honor. Un cop es va retirar al finalitzar la temporada passada i ara és l'entrenador del juvenil de Divisió d'Honor.
Els altres dos equips catalans d'aquesta categoria de Primera Federació, el Sabadell i l'Europa, debutaran demà. I en futbol sala avui ja juguen a Martorell les semifinals de la Copa Catalunya. La competició arrenca a 7:15 amb el partit entre el Futsal Mataró i l'Indústria Santa Coloma. Bernat Pubilla és jugador de l'equip colomenc.
Moltíssimes ganes. Al final és una competició on el futbol sala català demostra, no?, el nivell que tenim. És un cap de setmana molt bonic i a part d'això, doncs, una copa molt important pel club. Des de sempre el president ens ho fa saber. I amb ganes de per què no, doncs, guanyar la tercera consecutiva.
I a partir de les 9 jugarà l'altra semifinal entre el Sala 5 Martorell i el Barça. I en ciclisme, avui la Vuelta viu la setena etapa, la tercera seguida per territori català.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
La xarxa de comunicació local.
T'espero, la vida i l'esperança. Diu si pot tornar ja cap a casa. M'ho penso, que tot s'oblida, tot aquest espectacle. Esperant que riguis d'una vegada. No, no sóc feliç al teu costat. I si no, i si no m'estima, a cagar la vida. Collonines amunt, don't you worry, que estem aquí a la fresca.
amb la Coca-Cola i els mentos. Calipso fusionat amb el mento. Sempre surt la teva cara quan d'altra cosa m'alimento. Estic ferit i tu ets la medicina. Com un gat em llepo la ferit. I tu quina llengua que tens i la cara i la tens, que bonic quan t'enganxo rient. Quina puta ràbia.
La xarxa de comunicació local.
Riguem a les fontes, la...